Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 15 de gener de 2013. Convergència i Unió i Esquerra han acordat modificar la proposta inicial per elaborar una declaració de sobirania que compti amb el suport majoritari i amb un consens ampli, si pot ser, del Parlament de Catalunya, en el ple que se celebrarà la setmana vinent. El PSC, mentrestant, intenta fer pública una proposta, de fet ja l'ha feta pública, i intenta que tiri endavant una proposta pròpia que passa per promoure un canvi constitucional des del mateix Parlament, amb el reconeixement del dret a decidir com a qüestió fonamental. Pere Navarro va arribar a dir fins i tot que confia que, malgrat la discrepància amb el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba i els socialistes espanyols acabin acceptant allò que el PSC està plantejant com a canvi dins el socialisme. Tot plegat és un joc d'equilibris, però és sensata, sens dubte, la decisió de Convergència i Esquerra, que sumen majoria al Parlament, de fer un pas enrere per buscar un consens. És bo intentar-ho, tot i que la qüestió es presenta molt difícil. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara mateix l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, Convergència i Unió i Esquerra Republicana van acordar i modificar la proposta inicial de declaració de sobirania que es vol aprovar al Parlament la setmana vinent, amb l'objectiu d'arribar a uns acords que siguin més amplis i que tinguin l'ajuda de grups favorables al dret a decidir.
Poques hores abans de registrar el text a la cambra, avui al matí els dos socis parlamentaris, ahir volíem dir, van fixar les bases per reescriure el document que es va fer públic la setmana passada, desvinculant l'exercici del dret a decidir de la consecució de l'estat propi. La idea força del nou text serà, segons apunten fonts parlamentàries, que el poble de Catalunya és sobirà per exercir el dret a decidir.
Hores abans d'aquest anunci, els partits es pronunciaven sobre les paraules de la portaveu d'Unió, Marta Llorenç, que demanava consens a tots els partits. Tant el PP com Ciutadans coincidien a l'hora d'afirmar que ara mateix no és el moment de plantejar-se aquestes coses. Alicia Sánchez Camacho reclamava també la intervenció del PSOE i Albert Rivera es manifestava en la mateixa línia.
Apel·lo al sentit comú i a la responsabilitat del senyor Rubalcaba, ja que els socialistes catalans semblen més uns acomplexats nacionalistes que no uns clars defensors de l'estat de dret, de la Constitució, de la democràcia i d'una Catalunya dins d'Espanya.
Aquest debat està fora de l'àmbit competencial de la comunitat autònoma i fora de l'Estatut de Catalunya i de la Constitució. El que demanem és que la mesa no admeti a tràmit aquest debat.
Tot plegat el dia que el PSC va fer pública la seva proposta de declaració de sobirania que passa per promoure un canvi constitucional des del Parlament, tal com explicava ahir el primer secretari del partit, Pere Navarro.
A partir d'ara el diàleg està obert, evidentment. El que no farem serà adherir-nos a res en el qual nosaltres, doncs, evidentment, no hàgim pogut debatre i no hàgim pogut acordar. I em sembla que el camí ara està molt difícil per arribar a aquest acord.
Aquesta reforma constitucional que proposa el PSC té com a objectiu constituir un estat federal que garanteixi el màxim d'autogovern per Catalunya, asseguri també un tracte fiscal just, reconegui la identitat i la cultura pròpies i estableixi també un sistema de sobiranies compartides.
Altres notícies de casa nostra. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va defensar ahir que l'Ajuntament no va cometre cap il·legalitat en la contractació de dos trens llogats per a la manifestació de l'11 de setembre.
En un judici que va quedar vist per sentència, Puigdemont, que va ser denunciat per la delegació del govern espanyol, va qualificar de lamentable que es gastin diners públics en un judici que, segons ell, no s'hauria de produir perquè no té cap sentit i no té cap interès públic. Segons l'alcalde gironí, tot plegat forma part d'una dèria ideològica per perseguir no pas la decisió de contractar un servei que és clarament legal, sinó una decisió del ple de l'Ajuntament de Girona que s'ha posicionat clarament respecte a la relació de Catalunya amb Espanya.
Un restaurant que serveixi uns 120 àpats diaris llença 9,3 quilos de menjar, o el que és el mateix, 31 euros diaris, un fet que suposa uns 3.000 quilos i uns 9.200 euros l'any. És l'estimació feta per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Alícia, que consideren que en termes percentuals el sector de l'hostaleria, la restauració i el càtering llencen a les escombraries entre un 4 i un 10% dels aliments adquirits.
Per evitar aquest malbaratament alimentari, en elaborat Aprofitem el menjar, una guia per a la reducció del desaprofitament alimentari en el sector de l'hostaleria, la restauració i el servei d'àpats. Els principals consells que recull aquesta Fundació Alícia i l'Autònoma són, en primer lloc, fer una auditoria de com a mínim una setmana per identificar possibles compres excessives i avaluar també si es neteja i condiciona prou el menjar i quins treballadors podrien incidir més per evitar tirar-lo. També recomana, a l'hora d'emmagatzemar els aliments, optimitzar l'espai dels frigorífics i congeladors i disposar del mínim d'existències possible.
Encara parlem d'alimentació perquè Creu Roja de Catalunya ha posat en marxa una campanya internacional de captació de fons a través d'internet per finançar projectes d'alimentació infantil en les escoles catalanes. Davant la caiguda de les beques menjador i l'increment de nens que tenen com a únic aliment diari el que reben al col·legi.
Segons ha explicat el coordinador de la Creu Roja de Catalunya, Enric Morist, aquesta campanya s'ha creat a través de la nova plataforma solidària WorldCo, creada fa poc per tres joves catalans, i en sis dies ha aconseguit 200 euros de 14 donants, prop del 0,65% dels 33.200 euros que s'ha marcat recaptar l'entitat en cinc mesos. La quantitat que pretén recollir Creu Roja de Catalunya permetria ajudar 90 nens catalans al llarg de 119 dies escolars, estimant el preu del menú escolar, que és de 3,10 euros. El programa, creat el desembre del 2012, al setembre, volíem dir, va rebre 120.000 euros de la Marató de TV3 i 100.000 més de donacions particulars i fonts pròpies de la Creu Roja.
I l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en el seu discurs de balanç de l'any 2012, va oferir ahir a l'oposició i sobretot al PSC i al PP un pacte de ciutat fins al final del mandat, que vagi més enllà dels pressupostos d'aquest any.
Trias va dir que el govern municipal està obert a col·laboracions puntuals o més estables. També va recordar que la pròrroga dels pressupostos impedeix disposar de 200 milions d'euros per fer inversions productives perquè cal pactar-les d'una en una amb l'oposició. Segons ell, aquestes inversions permetrien crear 3.000 llocs de treball en un any. D'altra banda, Trias va plantejar l'expulsió d'immigrants sense papers que viuen en naus abandonades al barri del Poblenou, on els últims dies hi ha hagut desallotjaments. L'alcalde també s'ha referit a la situació molt greu dels grans consorcis de la cultura barcelonina, que ha atribuït a la crisi també a la pujada de l'IVA i a la decisió unilateral del Ministeri de Cultura de retirar-se'n.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, es va veure obligat ahir a suspendre una conferència que havia de pronunciar a Sevilla, després que uns 200 joves, la majoria del món estudiantil universitari, el van escridassar i van demanar la seva dimissió.
Wert havia de parlar de les novetats de la reforma educativa impulsada pel govern de Rajoy en un hotel de Sevilla, però la protesta estudiantil amb crits de Wert dimissió, universitat pública i de qualitat, o això ens passa per un govern fatxa, ho va impedir. La protesta va durar uns 20 minuts i de res no van servir les paraules dels organitzadors de l'acte perquè apareixin els crits. El ministre d'Educació va decidir finalment abandonar l'acte i a la sortida va declarar als mitjans que aquest boicot evidencia la necessitat d'una reforma educativa. Els universitaris que han fet la protesta, per la seva banda, han assenyalat que han tractat Wert com ell els tracta, sense escoltar.
El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va valorar la multitudinària marxa de dissabte a Bilbao a favor dels drets dels presos d'ETA. ha replicat que els qui van anar a l'acte, referint-se a les detencions a França de dos presumptes membres d'ETA que anaven armats i amb documentació falsa, dient que no s'ha de donar les gràcies a la banda perquè deixi de matar.
El ministre va fer aquestes declaracions ahir a la presa de possessió de Francisco Martínez com a nou secretari d'Estat de Seguretat i va reiterar que ni hi ha hagut ni hi haurà cap negociació a ETA. Com a mostra de la intransigència del govern espanyol i malgrat que la banda va anunciar l'any passat el cessament definitiu de la violència, Fernández Díaz va explicar que es van detenir 32 persones terroristes i va insistir que l'únic pas que ha de donar la banda és la seva dissolució. Durant el seu discurs, el ministre va agrair la feina del secretari d'Estat sortint Ignacio Ulloa i va desmentir que la seva sortida sigui per falta de confiança o per qüestions de lleialtat.
Esperanza Aguirre, després de la dimissió ara fa uns mesos com a presidenta de la Comunitat de Madrid i d'haver recuperat la seva plaça de funcionària, ha fitxat com a presidenta del Consell Assessor de l'empresa Caçatalents Siliger i Conde, amb seu a Barcelona.
L'expresidenta s'incorporarà aviat al nou càrrec, des del qual farà assessoria estratègica per potenciar la projecció de la firma tant a l'Estat espanyol com també a l'Amèrica Llatina. L'empresa destaca que Aguirre centrarà bona part de l'activitat en la fundació que la firma té per fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat. Recordem que Esperanza Aguirre, que desenvoluparà la seva nova tasca des de Madrid, va dimitir com a presidenta de la comunitat a mitjans de setembre de l'any passat, al·legant motius de salut i també personals.
I l'apnea en el somni augmenta el risc de contraure càncer. Segons un estudi del grup del somni de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, que ha fet un seguiment de 5.000 persones amb apnees durant més de 4 anys. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El Consell de Seguretat de l'ONU ha donat suport a la intervenció francesa a Mali en una reunió extraordinària convocada per ahir a petició de França, on s'ha qualificat d'operació legal. El govern francès també ha rebut suport de l'oposició del seu país.
De moment, doncs, França compta amb el suport logístic d'altres països, amb les seves pròpies forces també, i les de l'exèrcit malià a l'espera del desplegament de les tropes africanes sota el paraigua de l'ONU, tot per contenir les milícies islamistes que hi van replegar-se d'algunes ciutats del nord i van llançar també contraofensives per conquerir la ciutat de Diabali. Per la seva banda, Espanya ha reforçat la seguretat de l'ambaixada a Bamako davant l'operació militar liderada per França per frenar l'avanç dels grups islamistes extremistes sobre el sud de Mali. Ho va anunciar ahir mateix el ministre d'Exteriors i de Cooperació, José Manuel García Margallo.
Barack Obama ha instat el Congrés nord-americà a actuar de manera responsable per elevar el límit de l'endeutament del país i evitar el que ell mateix ha anomenat de ferida autoinfligida a l'economia dels Estats Units.
D'altra banda, Obama també ha assegurat que la tasca de reduir el dèficit no s'aconsegueix únicament a través de retallades a la despesa pública, de manera que ha recomanat que el Congrés separi el debat sobre els dos aspectes. Obama també va parlar de les armes de foc i va dir que està pensant de recórrer a un decret per frenar la violència generada per aquest tipus d'armes i evitar tragèdies com, per exemple, la massacre de Newtown, d'acord amb les recomanacions que li presenti avui mateix el vicepresident Joe Biden.
Tunísia va commemorar el segon aniversari de la revolució que va fer caure el president Ben Ali i que va suposar l'inici de l'anomenada primavera àrab.
Coincidint amb l'aniversari, sindicats i patronal van signar un pacte social a l'Assemblea Nacional Constituent amb l'objectiu de frenar la pobresa i l'atur, principals causes de la revolució que encara no s'han solucionat. Un 17% de la població activa no té feina i la il·lusió pels canvis han donat pas a la frustració. L'ambient festiu de la jornada a Tunis va contrastar amb les crítiques del govern islamista Hamadi Jebali i els enfrontaments entre civils i policia que van revifar els últims mesos i que ho continuen fent. No hi ha cap calendari fixat encara per unes eleccions que el poder confia que es puguin fer l'estiu o la tardor d'aquest mateix any.
I un tribunal de Milà ha denegat la petició dels advocats de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi perquè s'aturés el procés obert contra ell fins després de les eleccions italianes del 24 i 25 de febrer.
Berlusconi, recordem, està acusat d'abús de poder i de prostitució de menors en el cas que es coneix com a Rubygate, el nom de la menor implicada. Els lletrats de Berlusconi argumentaven que el seu client no podia presentar-se a les vistes per participar a la campanya electoral. La fiscal del cas ha assegurat que l'empresari no opta a la presidència del govern i que, per tant, no té cap impediment per acudir davant del tribunal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, l'extrema esquerra búlgar Martín Petrov va signar ahir com a nou jugador de l'Espanyol per al que queda de temporada després d'haver rescindit el seu contracte amb el Bolton anglès.
El futbolista ja va ser presentat en el partit de l'Espanyol davant del Celta Cornellà al Prat el dissabte, en què, recordem, els blanquiblaus van guanyar per 1-0. Ahir Petrov es va sotmetre a una revisió mèdica i posteriorment va firmar el contracte, ja convertit doncs en el primer reforç de l'equip de Javier Aguirre. El pròxim fitxatge per l'Espanyol podria ser el davanter colombià Dorlan Pavón.
Mitchell ha estat destituït com a entrenador del Sevilla després de la derrota de dissabte per 2-0 a València. Els mals resultats de l'equip han pesat.
Els de Sánchez-Pizjuán han acabat a la primera volta de la Lliga en la 12a posició i amb 22 punts a 9 d'Europa. El pròxim entrenador serà Unai Emery, sense equip des que el van fer fora de l'Espartak de Moscou i va firmar fins al juny del 2014. El tècnic basc ja seurà demà mateix a la banqueta de la Roma Hereda en el partit de l'anada dels quarts de la Copa contra el Saragossa.
Barça-Riga i Real Madrid s'enfrontaran en els quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet, d'acord amb el sorteig que es va fer ahir. La competició es disputarà a Vitòria del 7 al 10 de febrer.
Els blaugrana, recordem, no estaven entre els quatre caps de sèrie de la competició, mentre que el Madrid només ha perdut un partit a la primera volta de la Lliga Endesa i ho va fer davant del Barça. Els enfrontaments als quarts de final són, a part d'aquest, el Caja Laboral, CAI Saragossa, també València Bàsquet, ACFA Estudiantes, Herbalife Gran Canaria, Uxu i Bilbao Bàsquet. Recordem que el guanyador del Caja Laboral, CAI Saragossa, s'enfrontarà en semifinals al guanyador del Real Madrid, Barça-Riga. I l'altre semifinalista sortirà dels altres dos emparellaments.
Parlem d'handbol ara, perquè la selecció espanyola, sense fer un gran partit, va derrotar a Egipte per 29-24 en la segona jornada del grup D del Mundial d'handbol, que juga precisament a l'estat espanyol.
I també en aquest grup, el grup D, Croàcia va superar Algèria per 31-20. En l'últim partit de la jornada, Hongria va pallissar Àustria per 43-13 i, per la seva banda, Eslovènia, Sèrbia i Polònia dominen el grup C.
Acabem amb un doble punt. En motor, Cyril Depré i Nani Roma han guanyat la novena etapa del Dakar. Rubén Faria és el nou líder del rally en motos. I en tennis ha començat ja l'Open d'Austràlia. David Ferrer, que és l'única opció espanyola amb garanties d'èxit, es va classificar en superar la primera ronda.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Col·legi de Consultors de Tortosa va elegir ahir el prevere Josep Lluís Arín nou administrador diocesà. L'organisme elector el formen 10 sacerdots designats pel bisbe i presidits pel més gran d'ells. Mossèn Arín, escollit per unanimitat i en primera votació, va assumir de forma immediata el càrrec amb la professió de fe davant el mateix Col·legi de Consultors. Recordem que amb la presa de possessió de Xavier Salines dissabte com a bisbe de Mallorca, Tortosa queda com a seu vacant. Durant el mandat de l'administrador no es pot innovar o canviar el rumb de la vida i l'acció pastoral, però sí s'han de mantenir i activar tots els objectius pastorals marcats a la diòcesi. Josep Lluís Arín va néixer l'1 de juliol de 1949 i va ser ordenat prevere a la catedral de Tortosa el juny del 73. És llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma i fins ara havia ocupat diversos càrrecs diocesans. I d'altra banda, a Barcelona, ahir va ser enterrat el fins ara rector de la parròquia de Sant Francesc de Sales, Didac Navarro, que va morir dissabte, sobtadament, sembla que d'un atac de cor, en caure desplomat, quan acabava de celebrar la missa de 7 del vespre i anava pel carrer amb un feligrès. Tenia 60 anys i alguns dels últims anys havia presidit, com cada 24 de gener, la festa dels periodistes amb motiu del seu patró, precisament Sant Francesc de Sales, titular de la parròquia. Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El Punt Avui, gest per sumar més forces, referint-se als canvis en la proposta de declaració sobiranista. Diari Ara, Mali, la guerra d'Holand, sobre la intervenció francesa en el país africà. El País, els espies de Madrid tenien ordre de vigilar també Gallardón. Recordem el cas de suposat espionatge de la Comunitat de Madrid. La Vanguardia, Convergència i Esquerra canvien el pla per ampliar suports a la consulta. El periòdico, CiU i Esquerra rectifiquen, també diu el titular. El Mundo, en una altra línia. La UDEF implica Oriol Pujol en el cobrament de comissions des de les Illes Verges. L'ABC, amb un número 2 molt gran, titula l'Espanyol, la segona llengua del món. I la Razón, Urdangarín rebutja la fiança perquè no va cometre cap delicte. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem de la situació a Haití 3 anys després del terratrèmol en conversa amb el director de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya, Xavier Atzarà.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Arriben les rebaixes de moda d'Hipercor millor que mai.
Botes de dona per 19,99 euros.
I camises d'home per només 9,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor, irresistibles.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general, no sembla un matí massa difícil en aquesta xarxa viària, sí que encara hi ha aturades en algunes vies, per exemple, a la C58, tram de Sabadell, baixant cap a Barcelona, o a la mateixa via un pèl lenta, a la zona de Ripollet, sortint de la ciutat comtal. Aturades que repeteixen a l'extrem sud, puntuals, a Sant Boi, a l'autopista del Garraf, també a la B23, entre Sant Feliu i Sant Just, baixant cap a l'Avinguda Diagonal, o la mateixa via amb aturades entre Molins de Rei i el Papiol, habituals, aquests dos carrils que enllacen amb l'AP7 en sentit nord. Per tant, com podeu comprovar, sí que hi ha aturades, estem en plena hora punta, però són les que toquen sense grans incidències, sense grans cues. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat que causen una incidència tècnica, els trens de totes les línies del Vallès i també els de les línies urbanes L6 i L7 circulen amb demores que poden arribar als 6 minuts només direcció plaça Catalunya. Normalitat pel que fa a la resta de línies dels ferrocarrils de la Generalitat, així com a metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. La jornada d'avui es presenta complicada a la zona, sobretot del Pirineu, també en algunes àrees del Prepirineu, i és que apareixeran precipitacions en forma de neu, especialment al vessant nord del Pirineu. Esperem que la nevada sigui més significativa i que al llarg del dia pugui fins i tot deixar per damunt dels 1.400 metres fins a 50 centímetres de neu o per damunt fins i tot d'aquest nivell. Per damunt dels 900, a més, podrien acumular quantitats molt abundants de més de 10 centímetres al llarg de tota la jornada. A la resta del Pirineu les nevades seran més esporàdiques, però també hi ha la possibilitat que superin aquests nivells de més de 2 centímetres a 900 metres. També alguna possibilitat de precipitació cap a punts de l'extrem nord-est, àrees també del prelitoral sud i de manera més aïllada en alguns punts també de l'oest del país. En general, doncs, una situació complicada. A més, tot això acompanyat de fort vent, especialment a tota la meitat sud del país. Cotes altes de tota la zona del Pirineu, prelitoral, també cap a àrees del sud del territori, i tot plegat amb temperatures mínimes que han estat avui una mica més baixes, mentre que les màximes tendiran a quedar-se força similars. De cara a demà, doncs, continua el temps força complicat, especialment a la zona del Pirineu, apareixen algunes nevades, també s'estenen a altres punts del Prepirineu de cara al matí i a la tarda. El vent continuarà i demà podria ser fins i tot una miqueta més intens. Per tant, molta atenció a aquesta possibilitat de neu a zones del Pirineu, Prepirineu, i el vent a tot el país, especialment a cotes elevades i als dos extrems del litoral. Ho deixem aquí de moment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Prop de 360.000 ciutadans d'Haití segueixen en campaments 3 anys després del terratrèmol que va afectar el país més pobre d'Amèrica. Encara que els avenços en la reconstrucció d'Haití han estat considerables els últims mesos, milers de persones segueixen patint greus limitacions en els accessos bàsics dels serveis, com poden ser sanejament, salut i educació, i sobretot per estar exposats a crisis futures. Volem sentir breument avui la veu d'una de les ONGs que fan més feina a Haití i en altres països de Centroamèrica, Sud-amèrica i l'Amèrica Llatina en general, Nuestros Pequeños Hermanos. Conversem amb el director d'aquesta entitat, a Espanya, Xavier Atzarà. Senyor Xavier Atzarà, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Com està la situació en aquests moments a Haití i quina és la feina que està fent Nuestros Pequeños Hermanos?
Bueno, la situació que estan patint els haitians doncs encara és molt greu. Com tots sabeu, arrel del terratrèmol, el 12 de gener del 2010, que el passat dissabte doncs, vam celebrar el tercer aniversari, hi va haver una ajuda doncs com mai vista arreu del món. Aquesta ajuda va arribar a través de, sobretot, ONGs de tot el món que ja funcionaven a Haití, com nosaltres, que portem doncs 26 anys, i altres ONGs, i que van canalitzar les ajudes doncs, que arreu del món doncs es van llançar una mica doncs a salvar el poble haitià. Clar, totes aquestes ajudes inicials, al llarg del temps, doncs s'han anat oblidant, no? És a dir, hi ha moltes situacions dramàtiques arreu del món, malauradament, doncs a Àfrica, Àsia, a Europa, el primer món, el nostre món, a Espanya, a Catalunya, i això fa doncs que la gent, els problemes doncs tan greus que pateix doncs el poble haitià, s'han anat oblidant, i totes aquestes ajudes han anat minvant, de manera doncs que, doncs com deies tu, hi ha més de 360.000 persones encara que viuen en campaments amb unes condicions absolutament infrahumanes. Uh-huh. Es necessiten, hi ha una falta d'escolarització, hi ha una malnutrició generalitzada, doncs els nens menors de 5 anys, un de cada cinc nens, no arriba als 5 anys, és a dir, mor per desnutrició. Aquesta és una dada terrorífica, sí. Terrorífica. Encara hi ha molta necessitat i encara hi ha molt per fer en un país com Haití. Nosaltres a Haití, responent també a la segona pregunta que em feies, no, sí. Què fem? Doncs mira, en els últims 3 anys hem aixecat 29 escoles a 29 barriades de Puerto Príncipe. Estem atenent a més de 8.000 nanos que venen cada dia a les escoles, els vestim perquè ni tan sols tenen doncs capacitat econòmica per comprar amb $10 doncs el que pot arribar a costar doncs un vestit per anar a l'escola. Els alimentem 2 cops al dia i és una manera de mantenir els nanos fora del carrer, allunyat de la delinqüència, etcètera, etcètera, de l'abandonament, de l'orfandat, en fi.
Avui parlem amb el director de Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya, Xavier Atzarà. Només una qüestió més ràpidament per acabar. Es pot fer alguna cosa per aconseguir que els ajuts internacionals arribin de forma més eficaç a Haití? Fer coses, dic, a nivell polític i també social. I després li vull preguntar per un nou viatge que em sembla que ofereix Nuestros Pequeños Hermanos per a aquelles persones que solidàriament vulguin anar uns dies a ajudar el poble haitià.
Mira, d'una manera molt breu, nosaltres estem explicant a la gent que amb 12 euros al mes poden apadrinar amb un nen a Haití. Són nanos víctimes del terratrèmol que viuen amb les seves famílies en unes condicions absolutament, repeteixo, infrahumanes, però que nosaltres els acollim a les nostres escoles, venen a l'escola cada dia, estan escolaritzats i reben dos menjars. I en el moment en què necessiten atenció mèdica, doncs els incorporem al nostre hospital infantil que tenim, que és el Sant Dami, en què tenim a més de 80.000 nens doncs des de Puerto Príncipe. És a dir, que amb 12 euros al mes realment es pot donar suport a un nen, el traiem del carrer, l'escolaritzem i doncs està nutricionalment ben alimentat. Amb molt poc es pot realment transformar la vida d'un nen amb noms i cognoms concrets.
Sí, molt bé. I bé, això de la possibilitat de viatjar, hi ha alguna manera de contactar per demanar més informació amb nostres pequeños hermanos?
Mira, la propera expedició que fem a Haití serà de l'1 al 9 de març. Una setmana, anem de divendres a divendres i visitem doncs tots els programes educatius, socials, sanitaris, etc, que portem a terme des de fa 26 anys a Haití i que en aquests moments estem atenent a més d'un milió de nens i dones, que es diu molt, molt, molt ràpidament, però tots em repeteixo amb noms i cognoms. Llavors, el preu, ho dic perquè la gent sempre ens pregunta, escolta, això ha de ser molt car, doncs mira, 1.000 euros.
1.000 euros
la viatge. La gent es paga íntegrament el viatge, que són 700 euros, en aquests moments, més 300 euros de transports, allotjament i dietes, que és el amb unes casetes que tenim a dins del terreny de l'hospital que tenim a Puerto Príncipe.
Molt bé.
I és una molt bona oportunitat perquè la gent entengui que és la cooperació, que és la caritat ben entesa i que amb molt poc es pot ajudar.
NPH.org, aquesta és la web, i el telèfon de l'ONG en la seva seu espanyola a Barcelona, a Catalunya, al carrer Elisa número 23, 93 4 34 20 29. Recordem que Nuestros Pequeños Hermanos és una fundació encarregada d'ajudar nens orfes o abandonats, fundada l'any 1954 pel pare Wasson, un religiós nord-americà que va morir precisament a l'agost de l'any 2006. Gràcies, senyor Xavier Atzarà, director a Espanya de Nuestros Pequeños Hermanos.
Esteu tots convidats a venir a la propera expedició, ja ho sabeu.
Doncs gràcies novament, felicitats per la vostra feina i fins un altre, bon dia.
Fins un altre, bon dia, gràcies.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Màrius Duran, professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
I finalment saludem el president del grup d'entitats catalanes de la família i periodista, Daniel Arassa. Bon dia, senyor Arassa.
Molt bon dia.
I ara també president d'un organisme ONU Família. Com es diu exactament l'organisme?
Plataforma per la Família, Plataforma Catalunya, ONU 2014.
Plataforma per Catalunya, ONU 2014, un any en què tot just 20 anys després de l'any internacional de la família, que va ser el 94, s'aposta no?, a nivell
Exacte,
internacional per la família.
Exacte, torna a ser com un nou any internacional i s'està treballant en aquesta línia de cara a llavors.
Doncs molt bé, doncs felicitats per aquesta nova responsabilitat i també per aquest nou repte que a nivell social segur que implicarà molta gent a Catalunya i en altres
esperem,
llocs.
Esperem.
Que sí. Doncs comencem comentant l'actualitat del dia d'avui parlant de la declaració sobiranista que podem dir que està vivint diferents oscil·lacions, diferents moviments, sobretot el pas enrere que coneixíem ahir a la tarda amb Convergència, Unió i Esquerra, que després de reunir-se han decidit moure fitxa i fer un pas enrere, sobretot amb el tema de l'estat propi i el seu vincle amb la mateixa declaració sobiranista. El PSC, per la seva banda, va fer un plantejament propi, va elaborar un text que d'alguna manera topa amb el que diu el PSOE, però que intenta una entesa difícil d'altra banda. Tot plegat, no sé si dir que és un trencaclosques o fins i tot si vostès creuen que és un carreró sense sortida o té possibilitats d'èxit aquest diàleg que hi ha a Catalunya.
Aviam, jo la meva opinió és de que, i jo me n'alegro que s'hagi succeït així, aquest pas enrere és el reconeixement d'un error estratègic per part de Convergència Convergència i Unió i Esquerra Republicana.
Perdó, l'error, el filtrar el document o simplement el intentar elaborar un document sense el suport dels altres?
Sense el suficient suport. Jo crec que aquest és l'error, malgrat que ells ho justifiquen pel fet que hi ha hagut unes determinades filtracions. En realitat, jo entenc que és un document que pràcticament estava a l'abast de tothom, no? I que estava pactat per dues forces polítiques i no per la resta.
Dues forces que formen majoria absoluta al Parlament, d'altra banda.
Però en aquest camí hem d'anar molt plegats, perquè, si no, fàcilment crearem dos fronts, no? I en el País Basc ja ens ho van ensenyar, que hi havia un front constitucionalista i un anticonstitucionalista. I no va portar enlloc. Per tant, jo crec que aquest pas enrere és bo, i per una qüestió estrictament de sensatesa. Vull dir, abans de decidir sobre el què, has de tenir la capacitat de decidir. Aquest és el primer reconeixement de que Catalunya és sobirana per decidir per si mateixa en tots els elements, inclús en aquell en el qual es pugui situar la pregunta de si volem continuar o no dintre de l'estat espanyol. Aquest és una línia vermella que sembla ser que el PSC i el PSOE no tenen ben gaire clara.
Però podem el PSC decidir-ho... sí que està pel dret a decidir.
Tot menys l'exclusió, diguéssim, d'Espanya. Sembla ser, Sembla que aquesta línia és una miqueta més cap aquí de dir, escolti, sí, tot, vostès ho poden decidir tots, o Catalunya ho pot decidir tot, excepte el si pertany o no pertany a l'estat espanyol. És un limitant ja, aquest dret a decidir.
És un dret a decidir limitat.
O... Limitat, encursetat.
Perquè el PSC, jo crec que primer parla del model federal, és a dir, s'ha d'acceptar sí. un nou model federal i després en parlarem del dret a decidir. No?
Un nou model a través d'una reforma constitucional.
Jo, per la meva part, evidentment, hem buscat consensos i en aquests moments que la situació és tan complexa, doncs és absolutament imprescindible. No? Jo el que dubto és si realment hi ha hagut filtracions. No? És a dir, un que també, quan observa el que passa, diem, en l'escenari polític, no saps a vegades si les coses són el que són perquè realment hi ha hagut una filtració, hi ha hagut algú que ha fet, o realment això també forma part de tot el joc polític en el qual ens estem trobant. No? En tot cas, el que sí que m'agrada és, per una banda, buscar el màxim recolzament del Parlament de Catalunya a tots els grups polítics, i això em sembla que és una evidència, com deia l'Ignasi. I després, per altra banda, el que més m'agrada de tot això és que a Madrid es posen nerviosos. Jo crec que és l'únic tema en aquests moments...
I per què li agrada? Perquè ens pot afavorir o perquè
sí,
pot
perquè,
forçar les coses perquè, per un diàleg?
Perquè jo crec que aquest neguit haurà de provocar, diem, a la contrapart, unes ganes de resoldre les coses potser en una altra línia, no en la que nosaltres potser estem pressionant, però sí en una altra línia d'una compensació econòmica federal més justa a tot l'estat.
Senyora,
jo no comparteixo del tot les mateixes posicions.
No.
En primer lloc, això que ens han portat un sideral innecessari. Un sideral perquè Esquerra i Convergència, però sobretot la Convergència, la va trair el subconscient, suposo. O sigui, en el fons el que buscava era ja la independència, parlar d'independència, però no se'n van donar compte que en tot cas era un salt abans que havia que fer una altra cosa que és aquesta del dret a decidir com a cosa probablement prèvia. No? Després coincideixo amb el Màrius que jo no crec que sigui una filtració interessada. És el que en periodisme en diuen un globus sonda. És a dir,
una voluntat que es conegui, diguéssim.
Que volen que es conegui perquè veure quina reacció hi ha. És a dir, no està pensat al contrari. Si la reacció hagués sigut molt feble, haguessin tirat endavant. Però com que la reacció és forta, llavors no ens han equivocat. Algú l'ha filtrat només en un document de treball. No, escolti'm, vostès volien això. Això està claríssim, eh?
Per tant, era un text pactat, és un text pactat.
Un text pactat. I tercera, que jo crec que algo que va més enllà d'aquest fet, que és que per a mi implica, significa, en el més llarg termini, el decliu de Convergència. És a dir, qui mana és Esquerra? Fixem la política de govern, el poc que s'ha fet, perquè el govern últimament no actua, el que han anunciat, una sèrie d'impostos de tots del programa d'Esquerra. Inclòs, no és el programa de Convergència, és el programa d'Esquerra.
Ni tan sols ha entrat al govern.
Ni tan sols ha entrat al govern. A més, el cap de l'oposició, cosa histèrica, que és el mateix que col·labora, i al mateix temps el cap de l'oposició. I, per altra banda, clarament que es va fent el que em va volent Esquerra. Per tant, jo crec que això va implicant que el partit que amb el temps, dins del sobiranisme, es converteix en hegemònica, és esquerra, no converteix.
I vostè creu que això s'acabarà de produir?
Home, no es produirà en una setmana, això no es produeix, però,
no, però estic convençut, en uns anys...
Per d'una manera, si ara tornés a haver eleccions, crec que Esquerra pujaria i que Convergència baixaria.
Encara més, perquè encara ja, més, no? Ja va passar això.
Molt més del que va baixar, encara més.
Doncs
i
bé.
A part de les discrepàncies entre Convergència i la pròpia Unió, que això és un altre aspecte.
Sí.
Però crec que hi ha uns que estan manant, és un que està pujant i uns altres que baixen. Està pujant Oriol Junqueras.
Doncs bé, veurem quina evolució des d'aquesta anàlisi, que em sembla molt respectable, que ens fa
Daniel. Un altre dia, és una altra faceta.
I ha parlat de sideral innecessari. Hi ha molts catalans que també ho pensen, això. Eh? No, no tots estan amb aquesta declaració.
Jo crec, Daniel, que potser vas una mica massa enllà. No? Perquè,
bueno, parles, vas més enllà, o sigui, no és una cosa de demà, això, però veig una línia. No,
però fins i tot amb l'anàlisi, és a dir, el temps d'aquest govern, jo crec que encara no hi ha hagut oportunitat per manifestar, diguem, la seva capacitat de fer o desfer en relació a Esquerra, no? Que pot ser un govern feble, és possible. És a dir, jo crec que el resultat de les eleccions el que van posar sobre la taula és la dificultat de la governabilitat del país. No?
És que jo crec que no s'ha... No, és que, en el fons, excepte el tema sobiranista, no s'ha plantejat de debò governar. És a dir, segueix aquest govern, també altres partits, no és que sigui només, sense pensar en els problemes de la gent. La gent està passant-ho molt malament, les empreses pleguen, hi ha molts zeros, les empreses no tenen crèdit, i tenen en compte que el govern aquest tot això, com si no hi fos.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Daniel Arasa, el professor de la Universitat Ramon Llull Màrius Duran i el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, bon dia a tots.
Comentem breument els temes que acabarem de tractar a la tertúlia, a banda d'aquest de la declaració sobiranista, amb CiU i Esquerra que fan un pas enrere, però també tenim altres reaccions, el PSC, la CUP i altres formacions.
Doncs sí, per exemple, el PSC, perdó, proposa una reforma constitucional compatible amb el dret a decidir com a contraproposta. Els socialistes defensen sobre la sobirania de Catalunya una reforma constitucional perquè Espanya es converteixi en un estat federal. I d'altra banda, la CUP diu que la seva proposta de resolució passa pel reconeixement dels països catalans en comptes del de només Catalunya.
Després parlem també de França i de la seva intervenció a Mali, que ha tingut l'aval de l'ONU aquesta matinada.
Doncs si l'ONU finalment dona suport, dona el vistiplau a l'operació francesa a Mali i la qualifica de legal. De moment, però, la intervenció estrangera a Mali es limita només a les operacions franceses a l'espera del desplegament de les tropes africanes sota el paraigua de l'ONU. Espanya, per la seva banda, no descarta donar suport logístic a les tropes malianes. De moment no es planteja participar en l'operació llançada per França, però segueix compromès amb la missió de formació europea de l'exèrcit malià.
I un nom propi de l'actualitat, el de Xavier Trias, alcalde de Barcelona.
Doncs si ofereix a l'oposició un pacte de ciutat més enllà dels pressupostos. Recorda que la pròrroga dels pressupostos impedeix disposar de 200 milions per invertir, perquè cal pactar-les d'una en una en l'oposició. I d'altra banda planteja també l'expulsió dels immigrants del Poble Nou si no se'ls integra.
La governabilitat de Catalunya surt molt, en les notícies es comenta molt, però potser la de Barcelona, que també és difícil, no es comenta tant. En parlarem també en els últims minuts de la tertúlia. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Fins ara.
Ara fem una breu pausa i continuem amb la tertúlia.
Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutespercatalunya@radioestel.cat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, estem compartint la tertúlia d'actualitat amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa, i amb el consultor sanitari, Ignasi Arbussà. Hem parlat força ja en aquesta primera part de la tertúlia de la declaració sobiranista i de com poden evolucionar les coses. Han dit vostès coses diverses, reflexions diverses. Algun tema més que vulguin comentar sobre això?
Vull acotar una miqueta el que serien les posicions dels partits, no? Els diferents partits. Vull dir, no, a veure, Unió planteja davant de Convergència una certa discrepància en quant a la foto finish, no? I el que considera és que el dret a decidir existeix, però que hi ha també llibertat a poder optar amb fórmules més escafeinades que no sigui estrictament la independentista.
I separar independència de dret a decidir.
Jo crec que, en tot cas, és un bon camí. De dir, escolti, primer reconeixem un dret i després, en tot cas, decidim sobre què apliquem aquest dret. Jo crec que és una posició bastant sàvia, en tot cas, per part d'Unió. El PSC té una dificultat enorme, que és realment el seu posicionament estratègic davant del seu patró, que és el PSOE. No? Perquè és veritat que realment el PSOE i el senyor Rubalcaba ha estat diàfan. Jo crec que és bo que els polítics siguin diàfans en les seves manifestacions. I ell diu, escolti, mai es reconeixerà a Catalunya el dret a decidir sense tenir en compte el resto de l'estat espanyol.
Sí, a decidir sola, evidentment.
Per tant, sola no. En tot cas, per aquests assumptes serà tot Espanya que decidirà si Catalunya fa una cosa o fa una altra. Jo crec que amb això xoca frontalment amb la posició de Pere Navarro i de molta part de lo que seria l'estructura de govern del PSC aquí a Catalunya. I això els fa estar en un equilibri molt inestable. Permanentment estan en una corda que no saben ben bé si cauran pel cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap endavant o cap enrere. No? I després la CUP, que ens manifesta és un brindis al sol de dir, escolti, ja no solament la independència de Catalunya, sinó, escolti, recuperem en tot cas els territoris catalans del segle XIV. Jo crec que està tot està bé, però, bueno, és un brindis al sol.
Senyor Duran, senyor Arassa.
Vaja, no, és que ara estava pensant mentre parlava l'Ignasi en el fet de que potser em costa de veure la pregunta final, si és que ens l'arriben a plantejar algun dia, perquè si mires el referèndum que van fer els anglesos, la pregunta era molt clara, o sí o no. Jo, amb tota aquesta barreja d'autodeterminació, nou estat europeu dins o no, nou estat dins o fora d'Europa, estat federal, em costa d'imaginar-me una pregunta que sigui clara pels ciutadans al final, no? I això és el que... Bueno, més aviat estem a l'expectativa a veure què succeeix, perquè jo entenc que amb tot el que s'està discutint no sé quina pregunta ens podran fer per dir, escolti, vostè vol votar per decidir si vostè pot decidir? No sé, ho veig complex.
És francament complicat. I aquí el comentava tots dos, el fet de que si hi ha un aspecte previ, en tot això lligat al dret a decidir, és si Catalunya és o no subjecte de dret a decidir. Perquè, escolta, és un problema al mateix temps polític i jurídic, perquè hi ha un plantejament d'aquí, que com dèiem ara, aquí a Espanya es considera que és tot el poble espanyol el sobirà, no és una part, avui en dia. Per tant, això ja és una complicació. I referint al PSC, jo em sembla positiu la línia que ha adoptat el Pere Navarro, però també el fet és de que dius el PSOE, aquest tema federalisme, reforma de la Constitució, que jo d'entrada em sembla bé, però és que si no han sigut capaços aquest munt d'anys, també governant el PSOE, però en tot cas, a nivell de tota Espanya, també de Catalunya, de no fer una reforma del Senat, de no plantejar algunes coses clares de reforma, si no són coses, diguem-hi, més petites de fer, com farem les més grosses? O sigui, potser sí que dius, en un moment de catarsis se fa una cosa més grossa, és possible. Però és que te n'adones, dius, escolta, si durant moltes coses, aquí una llei electoral no l'han feta perquè per interessos de Convergència i dels socialistes no els interessava, uns i els altres. Clar, dius, no, han fet coses i ara plantegen coses, diem-hi, grandiloquents i no han fet lo petit. O lo petit, o més petit. Per això, a vegades, un fa, dius, hi ha un cert, diem-hi, aquest distanciament del món polític que sembla que no diuen la veritat en tot el que busquen.
S'assolirà l'objectiu dels qui plantegen aquesta declaració, que consisteix en arribar, em sembla que són 107 diputats de suport a aquesta declaració, és a dir, que quedin només fora el PP i Ciutadans per raons òbvies, perquè és realment inviable que s'assumin a qualsevol declaració d'aquest tipus.
Tot depèn del que decideix el PSC. Jo crec que les altres forces, excepte el PP i Ciutadans, que sí, aquest ja ho
però
sabem...
Però el PSC,
ja sabem,
que ho accepti Esquerra, per exemple, també.
Bueno, per això, sí, però a veure, probablement hi haurà una proposta bastant unitària, o amb pretensions de ser unitària, a excepció feta del PP i de Ciutadans, està clar, a la qual el PSC ha de veure realment si sent còmode o no si sent còmode. I aquest sentir-se còmode no depèn únicament de si realment va amb la línia del seu pensament, sinó, en tot cas, de l'encaix del propi PSC amb el PSOE. O sigui que hi ha una dependència doble entre lo que quiero i lo que me gustaría, no? que realment fa molt difícil que això es produeixi. Per tant, ens podríem quedar que realment no serien els 107, sinó que ens quedaríem amb 80 i pico.
A mi m'agradaria una cosa, lligant amb això, perquè he estat pensant, crec que fora bo, en aquest cas, que el Parlament de Catalunya deixes llibertat de vot als partits pel seu agent i en secret, i vots, que pugues ser vot secret i cada diputat que voti, perquè llavors potser es veuria més de debò qui són els que estan una cosa o l'altra, perquè també tinc la impressió de que potser es llevat Esquerra i tal, que aquests sí que són voluntaris, ni la pròpia Convergència, ni el propi PP, ni el propi PSC,
ni Iniciativa,
ni Iniciativa són allò, al 100% monolítics, sinó que probablement hi hagi alguns diputats en cada línia que potser ho farien de manera diferent si poguessin, diem-hi, sortir-se'n de la disciplina de vot que els marquen.
Jo crec que en el tema del dret a decidir, no. Una altra cosa és si l'aplicació d'aquest dret amb el sentit d'independència o no independència o un mig camí. Amb això probablement sí que ens trobaríem que dintre de les formacions hi ha diferents idees. Jo crec que amb el que és dret a decidir és dir, escolti, vostè considera que Catalunya és subjecte polític, jurídicament polític, com perquè realment tingui capacitat de prendre decisions per si mateixa? Jo crec que realment hi hauria bastanta uniformitat. No ens portaríem gaire sorpreses, crec jo.
Bé, es veuria, en tot cas, aquesta proposta del senyor Arasa de fer una votació a l'estil de la Cambra de Representants nord-americana, no? Seria una opció, una possibilitat. Molt bé, doncs avui a la tertúlia que compartim amb el periodista Daniel Arasa, amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Durant, i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, parlem de França i d'aquesta intervenció a Mali. Algun diari titula La primera guerra de François Hollande, una intervenció que no sé si algú de vostès pot recordar una mica el context, però la presència de França als països africans és sovint font de problemes i de conflictes.
Sí, bueno, en aquest cas, també,
amb morts.
La francofonia, en França... Digue-m'hi, hi ha una cosa potser prèvia. França del tot no s'ha retirat mai d'Àfrica, mentre que Anglaterra, quan es van independentitzar, podem dir que clarament, certament hi ha presència britànica, però, o record britànic, però queda una mica... França no, França a Mali, a Níger, a Senegal, tots aquests països, ha seguit molt la presència, inclús des de França, o formats a França els dirigents, inclús, cal dir una cosa, una gran part de la maçoneria francesa està a Àfrica. Molts dels dirigents aquests que estan a França ho són també a Àfrica. Ara, l'aspecte concret de Mali, tenim el fet de que el nord ha estat ocupat. Alguns han alliberat, perquè aquestes coses sempre són difícils de situar, pels islamistes, els tuaregs, i, per altra banda, hi ha molta presència forta islamista, inclús sembla que d'Al-Qaeda en les vessants que es vulgui, no? A mi, d'entrada, el fet de que França actua aquí i que vulgui parlar als jihadistes, jo crec que, d'entrada, és bo. Aquests són perill a tot arreu. Ara, avui he llegit una carta a un diari que m'ha cridat l'atenció, d'un cooperant que ell, clar, lògicament és una opinió personal d'ell, però que veu molts interessos econòmics més aviat que no pas només la defensa política davant dels jihadistes. Hi ha petroli, hi ha minerals, etc. al nord, i que això és el que, de fet, ha impulsat a intervenir, el qual seria dramàtic si només es fa per això, no?
Bueno, Daniel, jo és que crec que això sempre, pràcticament que... sempre és així. Sí,
però, no? Bueno, aquest, en els... que a més a més ho posava molt en concret.
Ja.
Tenim els exemples de l'Iraq, altres sí, llocs,
Afganistan,
Líbia, per exemple.
A mi, en tot cas, el que et sap greu, perquè tornem a estar a les portes d'un nou conflicte bèl·lic en el continent africà, no? I aquest, el continent africà, darrerament, en els últims anys, ha estat sotmès realment a una guerra constant, no? Quan no ha estat, diem, a Líbia, a Egipte... En fi, jo crec que, d'alguna manera, s'enceta de nou un nou conflicte llarg, que no sé si respon ja a interessos econòmics, diem, de recursos, o també... diem a les empreses de fabricació d'armament, no ho sé, sí, perquè s'ha de donar sortida, no?, totes aquestes coses. En tot cas, el que sí que queda clar és que són territoris immensos, d'unes superfícies tremendes. Llegia el diari que Mali té 2.000 quilòmetres de frontera amb Argel. Defensar això és que és, bueno, vol dir uns recursos humans, materials, impossible, no? I aleshores, no sé si els primers soldats que han enviat, que primer va ser una avançada de 500, i ara veig que han enviat 2.500, clar, si tu penses en un territori en aquestes condicions, és a dir, 2.000 quilòmetres és el que hi ha des de Sevilla fins a París. M'entens? Si tu has de defensar una frontera com aquesta, és que això no és, jo crec que és inviable absolutament. Per tant, el terreny polític hi haurà d'estar al darrere, la ONU es torna a posicionar, però bueno, la ONU no ha estat capaç de resoldre un problema molt greu que tenim i que hi ha pràcticament el 20 com a diari, que és el de Síria, eh? Síria, quant temps fa que estem amb tot aquest...
Un any i mig, ja.
Sí, sí.
I per tant, jo veig una altra vegada que ens aboquem a una nova guerra de llarga continuïtat.
Doctor Arbus, està d'acord? Perquè precisament els suports internacionals que està rebent Hollande fan també pensar alguns analistes que potser no és tan llarga.
Bé, jo crec que és una guerra difícil perquè no és una guerra convencional. Quan les tropes internacionals van fer la guerra a Kuwait i a Iraq, hi havia un exèrcit estructurat, unes bases militars sobre les quals actuar. En aquest sentit, jo crec que no és aquest tipus el tipus de guerra que s'està plantejant a Mali. És una guerra molt més semblant a la que s'està produint a l'Afganistan. I això és un vesper. Si Europa s'hi posen allà, és un vesper del qual li costarà molt sortir, perquè és veritat, no és allò... Ha entrat en l'últim moment. Sembla ser que si no arriba a fer aquest acte a França de beligerància contra els islamistes del nord, doncs probablement Bamako ja estaria en aquest moment en poder dels islamistes, i si cau Bamako, cau tot el país. Per tant, hi ha interessos econòmics seguríssim, però hi ha interessos geopolítics també, de dir, escolti, a veure, que això no comenci a ser un dominó amb el qual realment l'islamisme, que sembla que, lamentablement, perquè no tindria que ser així, que la confrontació fos entre islamisme davant d'altres, perquè el que estem fent és enfrontar religions, que no es tracta d'això, sinó són posicionaments polítics, no? El que hi ha enfrontats, sinó una manera d'entendre una determinada societat i una imposició, en tot cas, d'uns determinats criteris sobre la població. Per tant, jo crec que realment és una guerra que, si perdura, realment serà un altre Afganistan per Europa, que hauria de ser molt conscient Europa de fins a quin punt ha de implicar-se en aquesta batalla, i jo el que sí que crec és que no ha de ser la conquesta d'un territori, sinó el manteniment d'unes determinades posicions que faci que realment els equilibris es mantinguin.
En cas, evitar un cop d'estat, evitar un...
Jo crec que sí, jo crec que sí.
El naixement d'una república islàmica de conseqüències imprevisibles, clar.
Bueno, ja que el plantejar inclús la divisió del país també és una possibilitat, en el sentit de dir, no sé si ha de ser així, però realment per evitar que es compliqui la cosa més, perquè pot anar molt més, inclús les primeres accions de l'aviació francesa, que d'entrada, si fos una guerra convencional, segurament serien molt decisòries, sembla que no ho són.
Sí, ràpidament, senyor Durant.
Sí, no, només volia dir que a l'exèrcit jihadista he llegit que els mercenaris que estaven al costat del Gaddafi diem, s'han passat a l'altra banda. Per tant, és una guerra també amb un rerefons econòmic molt important.
I fins i tot, pel que vostè diu, com de revenja per conflictes passats. Bé, esperem que el no a la guerra, aquest no a la guerra que alguns abanderaven fa anys, estem tots d'acord, sota aquest paraigua en general, el no a la guerra, esperem que s'acabi aviat i que no n'hi hagi més, si pot ser. Res, en un minut només, creuen vostès que Xavier Trias se'n sortirà en el seu objectiu de tenir una segona part del mandat municipal més còmode a Barcelona? Perquè, de moment, aquest govern en minoria no ha aconseguit cap pacte important, estable, en la legislatura. Ahir ho deia en la conferència tradicional ja a Barcelona de balanç que fa l'alcalde, balanç de l'any anterior.
Sí, espero que se'n surti. O sigui, espero que jo
el PSC o el PP s'haurien d'abstenir en uns pressupostos.
Sí, exacte. Veig difícil que pugui haver un pacte, perquè també en aspectes de política global com la sobiranista, que fa, per exemple, el PP que no l'accepta i tal, però jo espero que d'una forma més o menys encoberta puguen deixar-li pas perquè puguin ser aprovats aquests pressupostos. Mm-hmm. Perquè crec que un Fernández...
Es deia ahir una informació àmplia del periòdico que podria comprometre algunes inversions importants a la capital catalana una absència de pressupostos per aquest any, o sigui, que continuïn prorrogats els de l'any passat.
Finalment, jo crec que Xavier Díaz és un gran negociador, utilitza molt bé la curta distància. De moment això li ha servit durant aquesta primera part del mandat. Jo crec que als altres partits també ja els interessa mantenir una alcaldia feble, i en tot cas, a lo millor, de resultes de lo que puguin ser altres accions a nivell de Catalunya i de determinades amistats polítiques dintre de l'espectre català, podria derivar-se uns determinats suports a nivell de Barcelona. Ho veuríem.
Ho deixem aquí. Gràcies, Màrius Duran, Ignasi Arbussà i Daniel Arasa. Fins la propera. Bon dia, que vagi bé.
Molt bon dia. Bona hora.
Ara passa gairebé un minut de les 9. Els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz. Després, més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Entre altres coses, conversarem amb l'escriptora i pedagoga suïssa Verena Steiner, que acaba de publicar un llibre sobre com concentrar-se millor. Això i la secció de família, així com la vida en solfa, fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Convergència i Unió i Esquerra Republicana van acordar ahir finalment modificar la proposta inicial de declaració de sobirania que volen aprovar al Parlament amb l'objectiu d'arribar a acords amb altres grups favorables al dret a decidir. Ho faran desvinculant la idea d'estat propi a la del dret a decidir. Tot plegat el dia que el PSC va fer pública també ahir la seva proposta de declaració sobiranista que passa per promoure un canvi constitucional des del Parlament. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha plantejat l'expulsió dels immigrants sense papers que viuen en naus abandonades al barri del Poble Nou, on recordem que els últims dies hi ha hagut desallotjaments. Trias també ha demanat més implicació per part del govern espanyol per pal·liar la situació d'aquestes persones. Marxem a l'exterior. El Consell de Seguretat de l'ONU ha donat suport a la intervenció francesa a Mali en una reunió extraordinària convocada ahir a petició de França, en què s'ha qualificat l'operació de legal. El govern francès també ha rebut suport inclús de l'oposició del seu país. Per la seva banda, Espanya ha reforçat la seguretat de l'ambaixada a Bamako per frenar l'avanç dels grups islamistes extremistes sobre el sud de Mali. En esports, l'extrema esquerra búlgar Martin Petrov ha firmat com a nou futbolista de l'Espanyol per al que queda de temporada després de rescindir el seu contracte amb el Bolton anglès. D'altra banda, Mitchell ha estat destituït com a entrenador del Sevilla després de la derrota el dissabte a Mestalla contra el València per 2-0. El pròxim entrenador dels andalusos serà Unai Emery. I quan passen 3 minuts de les 9 del matí, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest matí hi havia alguna incidència a Metro i també a Ferrocarrils de la Generalitat. Ja ha solucionat els problemes i, per tant, poder parlar de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a Metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i també Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de les 9. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, que a partir d'aquesta setmana ens acompanyarà sempre que sigui possible els dimarts. Monsenyor Sebastià Taltavull, bon dia, endavant.
Molt bon dia. Un dels eslògans que Càritas ha posat més en rodatge al llarg d'aquests anys diu: depèn de tu que trobin acolliment. Certament vivim un temps que els tocs a la nostra consciència solen ser forts, perquè també vivim en un món de contrastos que sovint ens descol·loquen. Ho sabem bé quan comencem el dia. Sabem que hi ha un caramull de persones al nostre entorn, al nostre voltant, que trobaran l'acolliment que necessiten si la nostra actitud ho és de fer-los un poc de lloc a la nostra vida. És fort pensar que és possible tenir, encara que a vegades estigui molt amagada, una llista de gent amb qui no hi volem tenir contacte, persones que esquivem, persones que no saludem, persones a les que fem mala cara o no allarguem la mà, persones a les que ens costa acceptar, perquè el nostre orgull és més fort que l'amor que ens mereixen i la nostra intransigència sempre està a punt de passar factura. Depèn de tu, deia aquest eslògan de Càritas, que trobin acolliment. Això se'ns recorda ben especialment cada moment. Recordo unes paraules de Jesús, que cal tenir també molt presents. Tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus, a mi m'ho fèieu. Hi ha un conte que parla d'un sabater que esperava una visita molt important. Li havien dit que Jesús aniria a casa seva. Va passar molta gent al llarg del dia i s'anava desanimant perquè Jesús no arribava. Abans d'anar a dormir, va entendre que Jesús, certament, havia estat visitant casa seva i a ell tot el dia. No pensem per fer tot això amb gent estranya. Els qui esperen ser acollits, segurament els tenim molt a prop. Us desitjo a tots molt bon dia.
Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Es el momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste, de ponerte de moda y a un precio que gusta, porque lo que quieres ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Bruses, faldilles, pantalons i jerseis de dona per només 19,99 euros.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Centrarse mejor és el títol d'un llibre escrit per Verena Steiner, doctora en bioquímica per la Universitat de Basilea, a Suïssa, i experta en tècniques d'aprenentatge i feina a través de l'Escola Politècnica Federal de Zuric, on ha desenvolupat el programa Aprendre amb ganes. Aquest projecte inclou diversos cursos sobre la manera de millorar les estratègies per estudiar, pensar i treballar. En aquest primer treball seu, publicat en espanyol, Verena Steiner ofereix diverses eines per trobar aquella concentració que és imprescindible per aprofitar el temps en l'estudi, els treballs intel·lectuals i altres feines. Centrar-se en un tema, buscar la tranquil·litat, aprofitar les estones de més inspiració, marcar-se un primer objectiu exigent i fer pauses equilibradament són algunes de les receptes que a tots ens poden anar bé en un full de ruta per una millor concentració. Parlem durant els propers minuts amb Verena Steiner, quan estem a punt d'arribar a les 9 i 10 del matí. Verena Steiner ha vingut uns dies a Catalunya des de Suïssa, on viu. Senyora Verena Steiner, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com està? Bé?
Muy bien, gracias. Un poco nerviosa.
No es preocupi, que estem en família des del primer cafè de Ràdio Estel. Com ens podem concentrar millor en el moment d'estudiar, treballar, escriure o simplement pensar?
Un método muy eficaz es, por ejemplo, fijarse un objetivo claro y concreto. Por ejemplo, en la oficina, dentro de 10 minutos quiero tener preparada una buena respuesta precisa y cordial para la reclamación de este cliente. En general, para poder concentrarse mejor. Nuestro cerebro necesita instrucciones claras sobre qué hacer, cómo hacerlo y en cuánto tiempo. Un tal objetivo a corto plazo sirve de hilo conductor para mantener el curso de la atención.
Aquest llibre, Concentrarse mejor, publicat en castellà, està editat per Plataforma Editorial. Vostè, senyora Verena Steiner, parla en el llibre de tècniques interiors o fins i tot espirituals. És especialment necessària aquesta interioritat en els temps que vivim, tan marcats pel soroll, l'estrès i les presses?
Oh, sí. Concentrarse con su mismo. No, conectarse con su mismo. Es más importante que antes. Cuanto más estresante los días, más necesarios son momentos de relajación, de descanso y también momentos de reflexión sobre nosotros mismos y nuestros sueños y objetivos. Permitiremos de vez en cuando tal horas de soledad compartida con nosotros mismos. Nos proporcionarán sosiego, serenidad y estabilidad interior.
Què recomana vostè a l'hora de descansar en moments d'intens treball intel·lectual?
Lo mejor remedio es claramente una siesta. Dormir durante 20 a 30 minutos no solo descansa y nos da nueva energía, sino también se clarifican las cosas durante el sueño y surgen soluciones y nuevas ideas.
Doncs una becaina, una siesta, una bona recepta. Per tant, entre la primera part de l'estudi i la segona, dormir una mica. Avui ens acompanya Verena Steiner, doctora en bioquímica i autora del llibre Concentrarse mejor, publicat ara en castellà per Plataforma Editorial. Al final de cada capítol, el llibre Concentrarse mejor inclou unes preguntes clau. Com vol vostè, senyora Verena Steiner, que el lector utilitzi aquestes preguntes que planteja?
Son preguntas para reflexionar sus propias experiencias y su propia situación. Así se puede adaptar los consejos según sus circunstancias. Por ejemplo, en el capítulo sobre fijar un objetivo a corto plazo, una de las preguntas es la siguiente: ¿qué ocurre si no llegue a cumplir mi objetivo a corto plazo? ¿Tengo claro que lo más inteligente es fijarme una meta más realista en lugar de condenarme?
Aquest llibre és un manual. Podem dir que serveix per a joves, per a adults, per a totes les edats?
El libro Concentrarse Mejor va dedicado a adultos, a personas entre 17 a 67 años. Sí. Pero claro, como madre puedo encontrar ideas útiles para mis niños también.
Encara que una persona sigui més gran de 67 o de 70 anys. Com és el programa Aprendre amb ganes, que vostè desenvolupa a l'Escola Politécnica de Zuric, a Suïssa?
El programa contiene las mismas estrategias que describo en mis libros. Por ejemplo, cómo abordar y entender textos y teorías complicadas, cómo memorizar, cómo gestionar mejor el tiempo, cómo concentrarse mejor, claro, o cómo desarrollar su propio estilo de estudiar y de trabajar. Si se compara la arte de estudiar o la arte de trabajar con la arte de cocinar, mis cursos y libros van dedicados a personas que quieren desarrollar sus capacidades y sueñan de una estrella Michelin.
Ah, molt bé, molt bé. O sigui, per tant, una bona concentració és una estrella Michelin en els objectius que tots podem tenir. Concentrar-nos millor, això és un objectiu que segur que des de les seves diferents àrees, àmbits i responsabilitats, els que ens escolten poden estar interessats a fer seu aquest objectiu. Un interessant manual, Concentrar-se Mejor, escrit per Verena Steiner, amb qui estem parlant avui, el recomanem, editat per Plataforma Editorial. En què pot millorar, senyora Verena Steiner, la nostra salut si aconseguim concentrar-nos millor en la nostra feina, en el nostre treball?
Poder concentrarse bien es más que una buena habilidad. Es un estilo de vivir y de actuar. Tal estilo significa menos estrés y se evita también las consecuencias del estrés a la salud.
Coneix vostè resultats en algunes persones després que han llegit aquest llibre?
Sí, conozco los resultados de muchas personas porque al principio los capítulos del libro fueron publicados en un periódico donde yo tenía mi columna dos veces al mes. Recibí muchos emails de lectores y lectoras entusiasmadas. Lo que gustaba a mis lectores eran los capítulos cortos y la variedad de consejos prácticos. La sola cosa que lamentaron con frecuencia era: si solo hubiera sabido estas cosas antes.
Ah, doncs li agraïm que, a veure si amb el que ens està dient, li agraïm que ens ho digui, perquè potser molta gent encara és a temps, no?, de canviar els hàbits de concentració. Finalment, senyora Verena Steiner, té vostè altres projectes en la línia d'aquest manual? Perquè vostè ja té una llarga experiència en aquesta feina d'estimular un bon aprenentatge i una bona concentració.
Sí. Como he estudiado español en abril, empiezo con una nueva columna en el periódico sobre el tema de cómo aprender lenguas con más éxito.
Molt bé, l'espanyol el parla força bé, li agraïm molt que hagi fet l'esforç de parlar amb nosaltres en castellà i bé, si torna a venir molt sovint a Catalunya, potser en català també, no? Podrà parlar?
Per què no? Sí.
De moment ens ha entès molt bé, cosa que també li agraïm, senyora Verena Steiner, autora del llibre Concentrarse Mejor, publicat en castellà com un manual d'estratègies efectives per a l'estudi, l'empresa i la vida quotidiana per Plataforma Editorial, plataformaeditorial.com. Té més informació sobre aquesta i altres novetats editorials. Vol afegir alguna última cosa per acabar?
Suerte a todos!
Això, sort en la tasca de concentrar-se. Ens quedem amb un parell de les idees que vostè ha plantejat. Una becaina quan fem una estona d'estudi molt llarga, és a dir, dormir entremig, no? Una pausa per dormir, mitja hora.
Claro.
Una recomanació molt interessant.
Yo siempre.
Vostè ho fa sempre.
Claro.
Que no sigui molt llarga, eh? Ha dit 30 minuts com a molt.
Sí.
Novament, moltes gràcies.
30 minuts al màxim.
Al màxim, sí. Senyora Verena Steiner, doctora en bioquímica, autora del llibre Concentrar-se mejor, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos visitat avui en directe aquí en el primer cafè de Radio Estel. I fins una altra. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Radio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Xistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. L'Apunt, ara mateix.
L'Estat estudia obrir el negoci de les farmàcies a grans cadenes. Els farmacèutics s'han aixecat en bloc contra la possibilitat de liberalitzar el negoci de les farmàcies, com proposa el Ministeri d'Economia. Consideren que posa fi al model actual i no aporta beneficis. Passen 6 minuts d'un quart de 10. Avui parlem d'aquest tema amb el Gerard Carrión. Gerard, novament bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, doncs, proposa liberalitzar el negoci de les farmàcies perquè puguin entrar, diuen, grans corporacions. En canvi, però, el ministre de Sanitat ho rebutja i els farmacèutics també s'hi oposen, ja que consideren que posa fi al model actual i no aporta beneficis. Parlem els propers minuts amb el tresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en Joan Calduc. Molt bon dia, senyor Calduc, i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Bon dia, gràcies a vostè.
El sector dels farmacèutics ha estat doncs, molt castigat, sobretot durant els últims 3 exercicis, per impagaments de les receptes i una caiguda del 22,5% de les despeses en receptes, que suposa, atenció, el 80% de la facturació. Es pot dir que avui dia la situació és crítica?
Sí, sí, la situació econòmica de les farmàcies és crítica avui en dia. Bueno, la baixada de facturació que vostè ha dit és bàsicament deguda a la baixada de preu, dels medicaments i al menor consum de fàrmacs per part dels malalts des de que estan implantades les mesures de copagament i taxa.
Uh-huh. Pel que fa a la possibilitat doncs, d'obrir el negoci de les farmàcies a grans cadenes, vostès han manifestat que hi ha molts punts que no estan clars, no? Com per exemple que implicaria una revisió a fons de la legislació farmacèutica per utilitzar aquesta possibilitat.
Bé, bueno, a part de les modificacions legals pertinents que això implicaria, que són molt nombroses, a part d'això doncs, té implicacions des d'un punt de vista professional importants. Nosaltres creiem que aquesta mesura el que posa en perill és la independència professional dels farmacèutics, que tenen els ciutadans d'una manera independent, sense tenir que donar comptes a cap interès diferent que no sigui el professional i el de la seva farmàcia. Uh-huh. Aquest és un tema que amb aquest model que el Ministeri d'Economia i Competitivitat en l'esborrany de l'avantprojecte de llei exposa, doncs creiem que seria un fet important que es perdria. D'altra banda, també pot afectar molt seriosament, com ja s'ha vist a altres països com Argentina o com Irlanda, a la distribució geogràfica i a l'accessibilitat al medicament per part de la població. Perquè el que es veu quan es provoca un model d'agregació de capital en un sector és que es concentra en els llocs més rentables econòmicament, veient econòmicament des d'un punt de vista purament financer. Aleshores, doncs, l'accessibilitat que tenim al nostre país, aquí a Catalunya, doncs, segurament doncs, es veuria afectada a pitjor. I bé, en definitiva, el que he dit, plantejar un model més economicista, on prima el benefici econòmic, financer, a un model on prima la salut, que també entenem que és un benefici econòmic, el que passa que no de tipus financer.
Segons els presidents dels col·legis de farmacèutics de l'Estat espanyol, un canvi en la propietat no produirà un estalvi en la despesa pública en medicaments, ja que la despesa depèn dels preus dels medicaments que estan regulats per l'administració.
Sí, efectivament, aquest és un tema, no? Un dels temes que en aquest esborrany es presenten és que una reducció de marges, però recordem que la legislació estipula el preu dels medicaments, com vostè bé ha dit. Aleshores, doncs no, en aquest aspecte no ho veiem, perquè tant les prescripcions com el preu d'aquestes prescripcions no depenen del sector farmacèutic, sinó que ve regulat per el Ministeri de Sanitat. Mm-hmm. Per tant, en aquest punt doncs no hi hauria realment estalvi.
Moltes gràcies, senyor Joan Calduc, que és el tresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, per haver-nos acompanyat en aquests minuts parlant de com veuen els farmacèutics, en definitiva, la intenció del govern espanyol d'obrir el negoci de les farmàcies a les grans cadenes. Esperem que el que es pugui trobar com a solució futura sigui positiu per tothom.
Sí, efectivament. O sigui, no, això no treu que el sector, doncs, conjuntament amb l'administració, amb la Generalitat de Catalunya, no estigui proactiu en millorar encara més el servei, perquè recordem també que és un servei molt ben valorat, un servei que l'usuari valora molt positivament. Amb l'administració s'ha creat el CENFACAT, que és el comitè en el qual, diguem-ne, es debat el model de farmàcia que pot aportar més valor, i això ja està en marxa i una proposta com la que proposa el Ministeri d'Economia doncs no donaria peu a aquests fòrums o aquests, diguem-ne, debats conjunts entre l'administració i el col·lectiu per tal de fer propostes de millora.
I crear grans cadenes de farmàcies també doncs, pot quedar en detriment doncs, del petit comerç, del petit negoci.
Bueno, sí, això és una conseqüència econòmica evident. L'agregació de capital, doncs, el petit comerç, doncs, normalment l'acaba desplaçant.
Que vagi molt bé, novament, senyor Joan Calduc, tresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Bon dia i fins una altra.
Molt bé,
molt bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Dimarts a les 6 de la tarda i diumenges a les 11 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Crystal Events, organitzadora de bodes i proposicions matrimonials.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Arriben les rebaixes de moda d'Hipercor millor que mai.
Peces d'abric per dona per 29,99 euros.
I pantalons esport d'home per només 14,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel.
una finestra oberta.
Dissabte Jesús entrà a la sinagoga de Cafarnaum i ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la llei. Aquest breu fragment del capítol primer de l'Evangeli de Marc avui ens serveix de punt de partida en l'espai de família i matrimoni que compartim gràcies a la col·laboració dels equips de la Mare de Déu, avui amb Montse Teixidor i Enric Garí, que són membres d'aquest moviment, els equips de la Mare de Déu a Badalona. Enric i Montse, bon dia i bon any, que no havíem tingut ocasió de veure'ns.
Bon dia, moltes gràcies igualment.
Bon any a tots els oients, com i a vosaltres
anat,
també.
Com han anat les festes de Nadal i Reis?
Bé, en família, bé. El que passa que avui explicarem un fet que ens ha passat i ens ha colpit una miqueta. Resulta que abans de Nadal coneixem una parella, grans, i era en Guillem Villalmanzo i la Roser Gemí. I tres o quatre dies abans de Nadal anàvem pel carrer i ens van cridar. En Guillem hi anava amb la cadira de rodes. Era un malalt que estava afectat de Parkinson, amb un estat bastant avançat. Però bé, ell encara, fins l'any passat, encara escrivia el vers de Nadal. I aquest any ens van cridar i ens van dir, mira, bon Nadal, i aquest any en Guillem no ha fet el poema de Nadal, i us donem un escrit en forma d'arbre de Nadal.
El tenim aquí davant, és, sí. és un arbre dibuixat i... amb la forma de l'arbre hi ha uns versos, sí. un poema que avui reproduirem,
sí,
aquí.
I en Guillem, que ja estava afeixugat, li vam donar la mà i li vam dir, Guillem, bon Nadal. I aleshores ell ens va mirar i va dir, bon Nadal. I el dia de Sant Esteve en Guillem se n'anava. I aleshores hem tornat a rellegir això que ens van donar i hem donat una profunditat a això, a aquest tema. I aleshores el que nosaltres volíem fer ara en aquí era reproduir aquestes frases que ens han donat amb una miqueta de profunditat, no? I aleshores fins i tot amb alguna fer-hi algun comentari.
Doncs ho farem així, sí. No és gens llarg, compartirem amb els oients aquest poema de Nadal de Guillem Villalmanzo.
Sí. Bé, més que el poema de Nadal és aquest escrit, m'entens, que ens van fer arribar en Guillem i la Roser. Comencem.
Endavant.
Riu.
Perdona.
Relaxa't.
Demana ajut.
Fes un favor.
Digues el que penses.
Ves a caminar.
Trenca un hàbit.
Escolta un amic.
Pinta un quadre.
Somriu al teu fill.
Fixeu-vos-hi bé, somriu al teu fill. Fins i tot...
Somriu A-L, somriu al
teu
fill.
Sí, sí. O sigui, fixeu-vos-hi bé, fins i tot quan són emprenyadors, somriu al teu fill.
Sí, sí, dedica-li un somriure, en altres paraules.
Sí, sí.
Permetre brillar.
Mira fotos velles.
Llegeix un bon llibre.
Canta a la dutxa. Malgrat els problemes, canta a la dutxa.
Observa els estels.
Accepta un compliment.
Mostra la teva felicitat.
Escriu el teu diari.
Finalitza un projecte.
Ajuda un ancià.
Compleix les promeses.
Sigues un nen altra vegada.
Escolta la natura.
Avui no et preocupis. Tornem-ho a lligar amb lo de cantar a la dutxa. Avui no et preocupis, a veure si ets capaç.
Deixa que algú t'ajudi.
Tracta't com un amic.
Permetre't equivocar-te.
Fes un àlbum familiar.
Fes feliç els qui t'envolten.
Mira una flor amb atenció.
Perd una mica de temps.
Apaga el televisor i parla.
Escolta la teva música preferida.
Aprèn allò que sempre has desitjat.
Fes una llista de les coses que fan sentir-te bé.
Ves a la biblioteca i escolta el silenci. Escolta el silenci. Que moltes vegades aquest silenci és perfectament carregat d'inspiració i de coses que no l'escoltem mai. Però, com que anem de pressa, doncs no, ni l'escoltem, el silenci.
Silenci carregat de contingut,
sí,
molt sovint.
Tots som sorolls.
Sí.
Tanca els ulls i imagina les ones de la platja.
Fes una llista de les coses que et fan sentir-te bé.
Fes que algú et senti benvingut.
Truca als teus amics per telèfon.
Fes un petit canvi en la teva vida.
Digues a la persona estimada que l'estimes molt.
Dona un nom a un estel.
Sàpigues que no estàs sol.
Pensa en el que tens.
Fes-te un regal.
Respira profundament.
Cultiva l'amor.
Finalment, somriu.
Aquest és l'escrit dibuixat amb les lletres en forma d'arbre de Nadal, amb una estela al damunt, i aquest finalment somriu en majúscules, que és com la base del tronc de l'arbre.
I aleshores això, quan t'ho dona una persona que ja no hi és en aquest moment entre nosaltres, quan tu ho rellegeixes al cap d'una setmana que t'han dit que ell no hi és, dius, i tot això ell ja no ho pot fer. O ho fa constantment. I nosaltres hem de saber aprofitar aquests moments en què tenim aquí i fer-ho. Moltes vegades fer un parèntesi i fer aquestes coses.
Les persones, quan ens deixen en la vida present, de vegades ens deixen veritables testimonis.
Aquest testament.
Exacte,
aquest
un testament espiritual preciós. I d'altra banda, a mi m'ha semblat, quan us escoltava en la lectura d'aquesta reflexió, tot un full de ruta per les famílies, pels matrimonis, per la persona que està a casa en parella o en soledat, també.
Sí, sí, però fins i principalment amb companyia, m'entens? O sigui, a veure, que no sempre has d'estar acompanyat, però sí que tens la companyia de la família, que tens la companyia dels fills, que tens la companyia dels germans, que tens la companyia dels pares. I aleshores, quantes coses d'aquestes les fem per mecanisme,
inèrcia.
Per inèrcia, i no ens en donem compte ni que les fem, ni les sabem apreciar ni disfrutar.
Mm-hmm. Doncs
Nosaltres ho hem volgut portar avui aquí, i a veure, teníem ja un tema preparat, però hem volgut avui parlar de llegir aquest escrit, m'entens? Perquè per nosaltres ens va tocar al fons.
Hi ha interpel·lacions importants, com ajudar un ancià, deixar-nos ajudar nosaltres mateixos, permetre'ns equivocacions, no ser tan autoexigents, que de vegades també ho som, una trucada per telèfon a un amic, finalitzar projectes que tenim en marxa. Vaja, hi ha tot un full de ruta. Sí. Vés a caminar.
Fins i tot vés a caminar. Vés a caminar, o sigui,
que el caminar no és només fer exercici físic, sinó també retirar-se una mica, buscar la natura, buscar el silenci, també.
Escoltar aquest silenci que també ens parlaven aquí, m'entens? O sigui, vés tu a caminar i reflexiona, que molts cops això ens convé molt, o sigui, reflexionar, serenar-nos, mirar les coses des d'un altre àmbit.
Apaga la televisió i parla, també.
Sí, aquí diu, tanca els ulls i imagina les ones de la platja. Jo, tancar els ulls, i pràcticament és... Nosaltres, com que tenim la platja davant de casa, és agafar 5 minuts i anar allà i escoltar i mirar les ones, que és un relaxament espiritual i tot, que clar, els que tenim la platja a prop...
Això, els que viviu a Badalona, en altres localitats de platja, ho tenim molt bé, això.
Sobretot quan tens el mar tranquil. Quan el mar està esbarat, aparta't una mica, que si no t'esquitxa.
Bé, però també és un soroll natural interessant,
sí,
no?
De sentir. Sí, però aleshores és fort, eh? Bueno, és la natura, que hi ha moments en què els tens de tranquil·litat, i hi ha moments en què tens un sobresalt.
I quan diu avui no et preocupis, això m'ha fet pensar en Santa Teresa de Jesús, quan diu que res no t'espanti.
Sí, nada te turbe, res no t'espanti, no?
Exacte.
És això.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, per haver-nos acompanyat avui en l'espai de Pastoral Familiar i Matrimonial, on hem reproduït una reflexió de Guillem Villalmanzo, perdó, no em sortia el cognom, que ens va deixar el dia de Sant Esteve i abans ens havia deixat aquest testament espiritual. Que vagi molt bé, fins d'aquí 7 dies.
Que tingueu una bona setmana dels barbuts i tapeu-vos.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. El que és bo no sempre és breu. Si encara no en tens prou, sintonitza'm la teva emissora preferida a www.radioestel.cat. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Xavier Salinas pren possessió com a nou bisbe de Mallorca. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts, minuts ara, per la música a Ràdio Estel i Ràdio Principat. S'acosta el dia de Sant Vicenç. Avui descobrirem una música escrita especialment per aquest sant, el Rosari Pastoril, una antiga tradició de Sarrià que es va recuperar ara ja fa 20 anys i que enguany no faltarà la cita.
Els nostres protagonistes d'avui.
Francesc Vergés i Reventós, sóc de Sarrià i tinc 67 anys.
Jo em dic Teresa Navarro García, nascuda a Sarrià i tinc 64 anys. De l'Orfeo Sarrianenc cantem el Rosari Pastoril.
Coneguem la seva història musical.
L'ensenyem, l'ensenyem, cridem a tres. L'ensenyem, l'ensenyem, cridem a tres.
Per mi, la imatge és més antiga, és l'Estel de Nazaret. Cada any amb els pares anàvem de petits ja a veure l'Estel de Nazaret i les cançons de l'Estel de Nazaret, que són molt populars, doncs les cantàvem a casa i el meu pare, per exemple, al taller, també cantava el Rosari Pastoril. Cantaven el Rosari Pastoril perquè és una música molt popular que s'enganxa, per això es diu Pastoril una mica, perquè s'assembla com l'Estel de Nazaret. L'Estel de Nazaret s'ajuntava doncs a la festa de Nadal i cantàvem moltes cançons de Nadal i després de dinar amb els avis i amb els pares cantàvem tota una sèrie de Nadales que ara potser s'ha perdut una mica, a l'haver-hi la televisió i tot, però tot i així encara fem el que podem.
Jo el més antic que recordo també és l'Estel de Nazaret, i et diré per què. Perquè el meu pare feia de dimoni i la meva mare feia de verge. I aleshores el meu pare doncs cantava el del Somiel, les cançons que actualment està cantant el nostre fill. I esclar, el meu pare ensejava a casa. Quan ells ensejaven, nosaltres sèiem a veure com ensejaven els pares. O sigui, ell em deia, ara aniré, em pintaré, em vestiré de dimoni, cantaré el que canto aquí i em tiraré per un forat. I nosaltres, orgullosos, orgullosos de que el pare fes això. Jo m'agradava molt i després una germana meva va fer de nen Jesús. Per tant, imagina't si et parlo d'anys. I ara, doncs, esclar, em fa molta gràcia perquè al fer-ho el fill recordo el pare.
Jo havia sortit amb el dimoni gros, em van posar al costat del dimoni gros amb unes banyes que s'encenien i s'apagaven. I era petit. Feia molt d'impacte perquè a l'època que parlo jo, l'Estel va tindre una gran embranzida. El feia molt ben fet. Podria ser als anys 50, 55, 60.
Als 2 anys me'n vaig anar de Sarrià i no vaig sentir del Rosari res. Fins que aleshores vaig entrar a l'escola Cantorum, que vaig començar a introduir-me a Sarrià i a cantar. Va ser quan vaig anar coneixent el Rosari Pastoril, que fins que no el vam cantar a la nostra coral, jo no el coneixia, ni sabia el que era. Nosaltres, a l'estar a l'escola Cantorum, ens feien cantar cançons de missa, cançons en llatí, i d'acord, estàvem d'acord perquè cantàvem i disfrutàvem, però volíem algo més modern. Érem joves i aleshores n'hi havia algun que sabia música i diu, i per què no formem a part un grup?
Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios?
I sí, sí, vam formar un grup, li vam dir colla, i vam anar cantant cançons de folk, cançons que escrivien en lletra alguns, després algunes ja conegudes, n'hi havia que tocaven instruments i anàvem pels poblets.
Todos son iguales a los ojos de Dios.
Nosaltres tots som la colla, que cantem aquestes cançons, i aquesta peça era com si diguéssim la de presentació. Havíem cantat al centre parroquial i després també a altres llocs. Una mica, doncs, dels 16 jutges, que és d'estil una mica, no?
Tenim aquella cançó que es diu De quin color és la pell de Déu, i la cantàvem, el que passa que jo no me'n recordo gaire de la lletra.
La cantàvem en català, en castellà i en diverses llengues més, també.
Que negra, amarilla, roja y blanca es... Todos son iguales a los ojos de Dios.
I després es va formar la Coral Nou Rosó. Del Coral Nou Rosó és on ens vam conèixer. Jo vaig entrar-hi i sí, sí, puc dir que gràcies a la música doncs ens vam casar.
Para el porvenir, que todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios?
Ens vam casar, vam continuar la coral, però ja quan va venir el primer fill, aleshores ja no dormia, en poc temps va venir un altre, i jo vaig plegar. Ell encara va continuar en temps, però jo ja ho vaig deixar córrer. I he estat molt de temps sense cantar. Ara jo a casa cantava, tot el que sabia anava cantant.
Les races han de treballar, unides sempre de mar a mar. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
I aleshores ja els nanos s'han emancipat, doncs molt bé, jo torno a la coral, a l'Orfeó, diguem-ne, que fa que cantem 4 anys, però jo com que he anat cantant sempre, per mi, és com si no ho hagués deixat. No he tingut públic, però jo sola ja m'he aplaudit.
Jo, sarrianenc, que això sí que val la pena doncs, tindre-ho en compte, que a Sarrià hi va haver-hi, cap allà als anys 16 o coses així, la fundació de l'Orfeó sarrianenc per mossèn Àngel Obiols, que va ser organista de la parròquia i director, fundador d'aquest orfeó. Després, amb la guerra, es va acabar tot i després ha sigut quan ara s'ha tornat a tirar endavant. Inclús aquí tenim el panó, que no sé com es va conservar perquè ho van cremar-ho tot a Sarrià, els arxius, tot no va quedar res.
La,
Jo tampoc en sé de música, però jo conec les notes, conec els temps, conec els silencis i me n'en surto perquè són molts anys de cantar i encara que no hagi estudiat música ja m'ha anat entrant. I disfruto, però a vegades, que ho digui ell, surto de mal humor. Surto nerviosa de dir, no, avui no he disfrutat. I altres dies surto més satisfeta perquè he sortit bé. Tens dies bons i dies dolents, però és que m'agrada cantar, m'agrada. A la parròquia de Sarrià, per la festa de Sant Vicenç, el dia 22, l'Orfeo Sarrianenc cantem el Rosari Pastoril. Abans, la coral fa una peça, després s'ajunten els que ens ajuden, que són d'altres corals, i cantem el Rosari Pastoril. El dia 22 de gener, dia de Sant Vicenç.
Sarrià havia estat, anys enrere, un poble, i com a poble celebrava el seu patró Sant Vicenç.
Això del Rosari Pastoril es va posar a la tarda, i la gent, com que feia molt fred, s'enduien al braseret una cadira perquè l'església s'omplia, no hi cabien, i allà cantaven tot el Rosari sencer, tot. Es passaven allí dues o tres hores cantant.
Es cantava totes les parts del Rosari, i entre una part i l'altra hi havia el capellà, doncs, que feia un panegíric o el que sigui. Tenim notícia del 1896, em sembla que és. Jo recordo encara que es cantava a dalt al cor, després es va anar perdent.
Fins que el van trobar i el vam ressuscitar, i jo vaig cantar amb una il·lusió.
El que ens va fer tirar endavant va ser en Joan Úbeda. I després, uns quants que vam fer com una comissió, va ser possible doncs, convocar doncs, les corals de Sarrià i va crear expectació el dia de Sant Vicenç, quan es va tornar a cantar el Rosari, que havien passat 18 anys que no es havia cantat.
Sí, el dia que toquis Sant Vicenç, aquell dia es fa el Rosari Pastoril. Ho canta l'Orfeo Sarrianenc i els que es vulguin afegir d'altres corals. L'orquestra ho fa en un grup de nois joves.
Té l'escriptura del Rosari. Es canta el Pare Nostre, el nostre pa de cada dia, després dues devosalves i dues santes. I s'acaba amb el Glòria Patri en llatí. Llavors hi ha com un petit descans i es canta la salve. El Rosari és de Francesc Forns. I llavors la salve és de Hilarion Eslava. Ens porta les nostres arrels una mica. A mi em ve la infantesa. El fet que a casa doncs, el cantessin, bueno, era com un aconteixement el dia de Sant Vicenç. Era una mica com que, tot i que ja érem agregats a Barcelona, però sempre érem sarrianencs.
El cantar-lo ara em fa sentir-me sarrianenca.
La música pròpia d'un grup o d'una comunitat reforça la identitat i ens fa sentir units. Veiem-ho.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
La música crea vincles molt profuns, molt importants entre les persones. És a dir, quan una persona està fent música amb un altre o amb un grup, no només està expressant i comunicant tot el que forma part del seu interior, sinó que a més està creant uns vincles emocionals amb altres persones que també estan expressant el que hi ha més autèntic dins d'elles. I aquesta comunicació emotiva, emocional, fa que aquests vincles siguin molt, molt potents, molt poderosos. La persona se sent reconeguda, se sent formant part d'un grup, se sent formant part d'un col·lectiu que té en aquell moment aquells seus mateixos interessos i a més els està expressant.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I ara temps per escoltar dues propostes musicals dels nostres protagonistes d'avui, el Francesc Vergés i la Teresa Navarro.
Aquesta de la Mare de Déu, a l'Ave Maria de Schubert, perquè l'estaven ensejant, que jo hi era en els ensajos, pels nostres 25 anys. Aquesta m'agradava i tinc una amiga que canta molt bé i li vam demanar. I venia a ensejar, ho anàvem fent i aquell dia no es va presentar. I esclar, jo em vaig quedar pues, parada. Es va excusar, no, que no podia. I em va saber pues, com una mica així, em vaig quedar... Em va quedar un ús aquell de dir, oh, no me l'han cantat. I sempre que la sento em recorda els meus 25 anys i penso, mira, escolta-la ara, recordo el dia aquell.
Una cançó que m'agradaria escoltar doncs és el Virolai, perquè tinc el record del meu pare, que el vam enterrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat, i va ser com una innovació que l'església plena de gom a gom que es cantés doncs, el Virolai.
Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat estel. Il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel.
Això va ser l'any 82. Més aviat es cantaven coses en llatí, no era costum. Potser doncs, la forma de pensar, vull dir, era diferent. Doncs el mossèn es va sorprendre que jo li proposés. I, esclar, jo em vaig tindre que posar en contacte amb ell per dir, bueno, quines lectures fem, quines cançons i tot. I va fer el bé, sembla que ho vegi encara. Però no, va acceptar-ho.
Per fer-vos un pas.
Si li diem a la Mare de Déu, Rosa d'Abril, morena de la serra, guieu-nos cap al cel, doncs bueno, és una cosa molt de peus a terra, eh? No és cap cosa estranya, no? I s'ha popularitzat, vull dir, no hi ha quasi enterrament que no es canti el Virolai, eh? Ara sí.
Déu nos abric dins vostre mantell blau, dins vostre mantell.
Per mi la música és l'himne de l'amor i de la pau dels pobles.
La música per mi és un alliberament. A mi m'agrada molt cantar. O sigui, és com un alliberament. Cantar és com un alliberament, com una teràpia. O sigui, si tens un dia nerviós, un dia malhumorat i cantes, encara que sigui a casa, notes un deixar anar que ajuda la persona. Si no, proveu.
La catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel.
Avui hem conegut el Rosari Pastoril de la mà del Francesc i la Teresa. Però si voleu saber com sona aquesta música, només cal que us acosteu el proper 22 de gener, dia de Sant Vicenç, al vespre, a la parròquia de Sarrià. Allà el tindreu en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel.
Després de la vida en solfa amb l'Oriol Casals, un programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi, ens acomiadem, tot recordant que l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, va presidir ahir al matí la missa exequial pel rector de la parròquia de Sant Francesc de Sales, Didac Navarro, de 60 anys, que va morir dissabte al vespre de forma fulminant a causa d'un infart mentre anava pel carrer amb un feligrès. Acabava de celebrar la missa de les 7 del vespre. Des d'aquí un record especial per a mossèn Didac Navarro, que aquests últims anys presidia la missa dels periodistes el 24 de gener, que descansi en pau. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà a les 8.
Ràdio Estel.